Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Això avui va dirigit a tu, el més petit de la casa. Potser encara és aviat perquè siguis conscient d'allò que passarà avui a la tarda, i sobretot avui a la nit, perquè tot just aquest Nadal has agafat per primer cop el bastó per picar el tió, sense saber ben bé què feies, i encara camines que el cap et va a banda i banda, inestable, com tu sol. Però també és veritat, com diu l'avi, que per molt petit que et veiem, per molt que de moment el teu vocabulari es redueixi a un papa, mama, aquí, és cert que no se te n'escapa ni una. Segurament no acabaràs d'entendre per què aquesta tarda, quan ja sigui fosc i faci fred i a més plogui, els pares et posaran l'abric, et muntaran el cotxet i et faran sortir al carrer. Potser fins i tot et farà una mica de mandra. Però creu-me que aquesta mandra aviat es convertirà en ànsia. De cop escoltaràs música, crits i hi haurà molta gent, cosa que t'angoixarà una mica, tu que t'agrada la gent però en la dosi justa. Però tu, sobretot, t'has de fixar en tres persones. Ja ho crec que les veuràs. Són uns senyors que vesteixen estrany i que porten corona. Es diuen Melxó, Gaspar i Baltasar. Només els veuràs un cop l'any, però t'asseguro que no els oblidaràs mai. Tu ets encara massa petit i dormiràs com un tronc, com pràcticament sempre, però has de saber que aquesta nit hi haurà molts nens i nenes a qui els costarà dormir. Ho acabaran fent, però no els serà fàcil. I no m'estranya. És la nit més màgica de l'any. I clar, estaran nerviosos per descobrir, demà al matí, si els Reis han trobat tot el que els hi han demanat. Dependrà, com sempre, de com de bé s'hagin portat. Ja t'arribarà. Però no pateixis, per molt petit que siguis, tu també tindràs regal. La mare i el pare s'han encarregat de fer arribar la carta a Orient. Ells saben què necessites. Això, per cert, serà així sempre. I la mare i el pare també hauran fet una cosa molt important, que és deixar una mica de menjar perquè els Reis i els seus patges puguin agafar forces quan passin per casa. I és que els espera una nit llarguíssima avui. Potser encara és aviat perquè siguis conscient d'allò que passarà les properes hores, però ja t'avanço ara que avui i demà, 5 de gener i 6 de gener, es convertiran en dos dels teus dies preferits de tot l'any. I no n'hi ha per menys. De moment, tu deixa't portar, com amb el cotxet, tot i que cada vegada tens més ganes d'anar a terra, que ja tindràs temps de posar-te nerviós, de dormir poc, de plorar d'emoció, i tingues clara una cosa. Més enllà de qualsevol paquet embolicat, el millor regal sempre, 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 serà la teva família. La mare, el pare, els avis, els amics, el tiet, que t'estimem molt i t'estimarem sempre. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 5 de gener del 2024, i ja arriben els Reis.
I ja tenim aquí també el canvi de temps. Fins a mig matí s'aniran repetint els ruixats a qualsevol punt, al migdia tindrem una treva, s'obriran clarianes, i a la tarda tornarà a ploure, coincidint amb les cavalcades dels Reis, sobretot entre les comarques de la Catalunya Central i Barcelona. Als extrems del país la notícia serà el vent, i l'ambient a tot arreu serà cada cop més fred.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacades, ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que encara són vacances escolars. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Doncs sí, per fi ha arribat el dia. Aquesta nit arriben els Reis d'Orient a tots els municipis del país per portar regals als nens que s'hagin portat bé durant l'últim any. Ara bé, Abans d'anar casa per casa, portant els paquets, Melcior, Gaspar i Baltasar protagonitzaran a la tarda les cavalcades que es fan per tot Catalunya i saludaran a tots els que els vulguin anar a veure i recollir caramels. I ja fa uns dies que els meteoròlegs ens han posat en alerta perquè després de molts dies de calma a la majoria del país, justament avui i justament a l'hora de la cavalcada, hi ha amenaça de pluja. Les pluges, de fet, ja han començat a matinada i durant el dia s'escamparan pel país.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Fem una mica de mapa d'on plourà a l'hora de les cavalcades, perquè plourà, però no a tot arreu igual, no?
Exacte, sobretot ho farà a les comarques de la Catalunya Central i Barcelona, però també al Pla de Lleida, a mitja tarda, entre les 5 i les 6... pot aparèixer-hi algun xàfec, algun ruixat molt puntual. Després allà ja escamparà, la notícia serà el vent a ponent al sud, també l'Alt Empordà, ventades importants, compte, cavalcades amb ventades que poden superar ja els 70-80 km per hora de cara al vespre i fins i tot acostar-se als 100 km per hora al nord del Cap de Creus, en zones més exposades, i entremig, sobretot al voltant de les 6, 7, 8 del vespre, és quan la franja de pluja més activa es concentrarà entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona. Precisament a Barcelona ciutat, durant la cavalcada hi plourà, i de cara al vespre i la nit podria fer-ho amb ganes, amb certa intensitat. Alguns mapes apunten fins i tot a xàfecs sobtats, a xàfecs més forts, que és quan entrarà més aire fred en alçada, i aquí, entre el mestral i la tramuntana, doncs la zona central del país, comarques doncs al voltant de la ciutat de Barcelona, Vallesos, Baix Llobregat, fins i tot el Penedès, Anoia, Bages, Moianès, Osona, aquests ruixats s'iniciaran havent dinat al Pirineu, Prepirineu, i aniran trencant cap al sud la zona central ben bé de Catalunya fins aquí, fins a la costa central. Per tant, aquest seria una mica el dibuix que preveiem per aquesta tarda, vespre i nit, acabant fins a les 11:15, el moment final d'aquests xàfecs més forts a la costa central. I al marge d'aquesta situació, aquest vent, insistim, que es consolidarà i encara ens acompanyarà tot el cap de setmana, ventades fortes, per tot plegat hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, també complicarà l'estat de la mar, cada cop més mala mar a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà, i a banda es reactivarà la nevada a la cara nord del Pirineu, per tant, Vall d'Aran, extrem nord del Pallars, fins i tot Principat d'Andorra, aquestes persones que vagin a veure les cavalcades, doncs sobretot a la Vall d'Aran, i pot acabar nevant a la mateixa, a la mateixa vila de Viella.
A banda de tot això que ara explicaves, Martí, pels que anem a la cavalcada, a donar la benvinguda als Reis, abriguem-nos, no?
Abriguem-nos perquè cada cop farà més fred. Avui és d'aquells dies que comencem amb temperatures una mica més altes de les que tindrem a l'acabar el dia. Per tant, de cara al vespre i la nit, temperatures més baixes, especialment a muntanya. Al Pirineu es notarà molt l'entrada de l'aire fred en alçada a partir de la tarda. Cada cop temperatures més baixes, molt per sota durant tot el cap de setmana dels 0 graus. I a la resta, entre la pluja i el vent, notarem aquesta sensació de fredor ambiental molt més marcada al final del dia, i no cal dir-ho, temperatures que a mitja tarda a Barcelona es veuran al voltant dels 12 graus, quan comenci la cavalcada, al final doncs cap als 8-9, en zones doncs més de muntanya de la capital catalana, i a la resta, sobretot terra endins, Catalunya Central, ja per sota dels 10 graus, pot nevar al massís dels Ports, a l'interior de l'Ebre, i també pot fer la primera enfarinada ja al massís del Montseny.
Oh, a aquesta hora plou a algun lloc, per cert?
Sí, tenim ja aquests primers ruixats. Tot ha començat de nit matinada, amb els primers ruixats a la franja de Ponent, a l'Alt Pirineu, la zona del Pirineu de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, poca quantitat d'aigua acumulada, però ja és l'inici d'aquest canvi, i ara mateix està plovent doncs al voltant del Lluçanès, Berguedà, Ripollès, una pluja que va cap a la vall de Camprodon, que es dirigeix també cap a la zona de la vall de Bianya, l'Alta Garrotxa, alguns ruixats també cap a la Costa Brava, comarques de Girona, però tot plegat ha d'anar menys a mesura que avanci el matí. I a partir de les 10:15, com si res no hagués de passar, fins i tot podem tenir algunes clarianes, però compte, seran traïdores. A partir de ben dinat, sant tornem amb aquests ruixats des del Pirineu cap a Barcelona.
I escolta, ja que som, com pinta el cap de setmana, els propers dies?
Tranquil, demà un dia de Reis assolellat, tret de la cara nord del Pirineu, perquè tindrem dues Catalunyes, podríem dir. Bona part de Catalunya, sol i vent, aquest vent fort de mestral i de tramuntana als extrems del país, i a la cara nord del Pirineu, aquest vent del nord acumularà nuvolositat, cel tapat i nevada d'anar fent, que persistirà tot el cap de setmana, amb intermitències, però que la cota de neu serà cada cop més baixa. Per tant, Vall d'Aran, zones de muntanya dels Pallars, es pot acumular força neu per sobre dels 1.800 mínims 2.000 metres d'alçada i pot nevar fins a fons de vall. A la Vall d'Aran, doncs, s'espera un cap de setmana molt profitós pels amants de l'esquí.
Escolta, vens a les 9 aquí, quan comencem la tertúlia, avui amb la Cristina Puig, l'Ernest Folk, la Susana Cuadro i la Mònica Hernández.
Perfecte.
I fem una mica de mapa, gairebé poble per poble, ciutat per ciutat, amb aquesta previsió.
Ho anem afinant.
Vinga, fins ara, Martí, gràcies.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A l'espera de veure com es concreten aquestes pluges, a les principals ciutats catalanes ja ho tenen tot preparat per donar la benvinguda als Tres Reis. Primer faran parada a Barcelona, on ens deixaran veure al migdia a bord del seu vaixell a l'Espigó del Gas, amb motiu de la Copa Amèrica, que es farà aquest any a la capital catalana. A les 4 tocaran terra i rebran les claus de la ciutat. Com l'any passat, la cavalcada començarà a les 6 de la tarda a Marquès de l'Argentera i s'allargarà fins a les 9 del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. Marc Simón.
Durant aquestes 3 hores de recorregut es repartiran fins a 5 tones de caramels i com a novetat aquest any les carrosses de Gaspar i Baltasar tindran una rentada de cara total. Tot i això, una de les protagonistes al vespre serà la pluja, però el patge Gregori va assegurar que la cavalcada continuarà endavant.
La cavalcada no perilla en absolut. Els nens, tots els nens i totes les nenes tindran els seus regals. Estem preparats per la pluja, per la neu.
A més, des de l'organització asseguren que repartiran capelines i es cobriran les carrosses. Una pluja que sí que ha afectat a altres ciutats de la demarcació de Barcelona, com Manlleu a Osona o Dosrius al Maresme, on s'han cancel·lat les cavalcades i només es podrà veure els Reis Mags als poliesportius de les localitats. Pel que fa a Badalona, sembla que tot segueix en ordre, tot i la pluja, i es mantindrà la rebuda dels Reis amb helicòpter.
Molt important el tema de la mobilitat a la ciutat de Barcelona. Ja sabem que la vigília de Reis a la tarda és sempre complicada pel que fa al trànsit i avui, amb la pluja, encara ho pot ser més. Per tant, paciència, prudència i, si podeu, agafeu el transport públic. En concret, TMB recomana desplaçar-se en metro perquè restringirà el trànsit a diversos carrers i hi haurà afectacions a la gran majoria de línies d'autobús, aproximadament entre les 4 i 2 quarts de 10. El metro, per cert, funcionarà fins a les 2 de la matinada i es reforçarà més personal d'atenció al públic, neteja i seguretat a les estacions més concorregudes. Més enllà de Barcelona, els Reis també recorreran els carrers de Girona, on la cavalcada arrencarà, com sempre, al Camp de Mart a la Devesa. Ho farà a les 6 de la tarda. Ara bé, la resta del recorregut variarà respecte als anys anteriors. Sant de Florença.
El seguici dels Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar a Girona canviarà una part del recorregut aquest 2024. L'inici i el final no canviaran, però la comitiva a partir del carrer Mestre Francesc Civil es desviarà cap al carrer de Santa Eugènia i la plaça Marquès de Camps. L'inici de la Rua és al Camp de Mart i l'arribada, l'esplanada de la Copa. El president dels Manaies i dels organitzadors de la cavalcada de Reis de Girona, Xavier Serra, ens explica a RAC1 que aquest any serà per sustentar els actes que s'han anat modificant.
Ara fa 2 anys es va fer un canvi de les ubicacions del campament i de l'acte final, del recorregut, i es varen començar a organitzar actes els dies previs, com les bústies als barris o l'arribada del Magnac Mandir a la catedral de Girona. L'any passat es va incorporar una nova comitiva, la del Carbó, i per tant, aquest any és un any de consolidació de tots aquests actes.
Amb aquest canvi també es modificarà l'espai reservat per a persones de mobilitat reduïda. Serà entre els números 11 i 13 del carrer de Santa Eugènia, al costat de l'entrada al pàrquing de la plaça de Joan Brossa.
Pel que fa a Tarragona, els Reis arribaran al barri del Serrallo, on començarà la rua tradicional, amb una carrossa que enguany tindrà més protagonisme perquè compleix 100 anys. I malgrat que les previsions a hores d'ara no apunten tant a la pluja com al vent, l'Ajuntament espera que no els faci canviar els plans. Anem cap a Tarragona. Sílvia Barbís.
Són 325 participants a Tarragona i 17 carrosses, entre les quals la del dromedari, que enguany complix 100 anys. Molta tradició, per tant, és la que es respirarà en esta arribada i cavalcada dels Reis Mags. El seu vaixell atracarà a les 6 i quart del vespre al port, on els rebran 21 salves per iniciar el seu recorregut urbà fins a l'Ajuntament. En principi, no s'espera que hi hagi pluja abundant que obligués a canviar els plans. Sandra Ramos és la regidora de Cultura i Festes.
La previsió tampoc és que doni que hi hagi d'haver grans pluges, no? Però en el cas de que hi hagi una pluja continuada, llavors sí que podríem estudiar que la part que es fa al balcó, a la plaça de l'Ajuntament, es fa des del balcó de l'Ajuntament, però clar, la part de cavalcada veuríem si es podria realitzar o no.
A Reus, els Reis sobrevolaran la ciutat amb helicòpter abans d'aterrar i passar els seus carruatges. A Tortosa entraran pel riu, a bord d'un llagut, i a Amposta també per l'Ebre, però amb el nou vaixell elèctric de l'Ajuntament.
I a Lleida, els Reis d'Orient arribaran amb tren. Serà a les 5 de la tarda i la rua començarà una hora després, a les 6, a la plaça Ramon Berenguer IV. Es preveu que els carrers el rebin entre 25.000 i 30.000 persones. I com a novetat, aquest any s'obrirà als nens de la ciutat al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Com a novetat d'enguany, un cop finalitzi la cavalcada, els Reis Mags d'Orient s'asseuran al balcó de sessions de la paeria i tots els nens i nenes de Lleida podran apropar-se a demanar l'últim desig. En parla l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Puguin escoltar aquelles peticions que li facin els nostres nens i nenes i també puguin acollir els últims escrits, les últimes cartes que els hi podran donar.
La 89a cavalcada de Lleida serà un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada que permetrà gaudir de 8 parts temàtiques. Pel que fa a altres municipis, com el de Bellpuig, a l'Urgell s'han renovat totes les carrosses i a Tàrrega, per primera vegada, la rua estarà encapçalada per una pagesa reial.
Això pel que fa a Catalunya. Però a Madrid ha generat molta polèmica un vídeo que l'Ajuntament, el districte de Chamartín, ha enviat a diversos nens de forma personalitzada. S'hi pot veure un fals patge amb la cara pintada de negre, de forma força barroera, i fingint, o intentant fingir, que té un accent estranger.
Chamartín, Chamartín, voy a Chamartín. Para ti, Luca, juguete regalo, porque te ha portado muy bien. Juguete regalo de Reyes Magos. Sí, te ha portado bien, muy bien. En clase, en casa también, ¿eh? Aunque tienes que ser más cuidado, cuidadoso con trabajo de clase.
Algú entès alguna cosa? Ningú? No patiu, aquí tampoc. Els nens podien rebre el vídeo per WhatsApp omplint un formulari, però moltes famílies han posat el crit al cel. No m'estranya perquè consideren que el vídeo és racista i que, a més, es veu molt clar que no és un patge de debò. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Avui torna a ser notícia José Manuel Villarejo. L'excomissari ha concedit una entrevista al podcast The Wild Project del youtuber Jordi Wild en una conversa de més de 5 hores, en què Villarejo, recordem, condemnat a 19 anys de presó per revelació de secrets i falsedat documental, reparteix de nou contra tot i contra tothom. De les moltes perles que ha deixat anar, en destaquem algunes. Per exemple, acusa Florentino Pérez d'utilitzar un jutge per perseguir adversaris a les eleccions a la presidència del Real Madrid.
Utilizó a un amigo suyo juez para imputar a los que habían concurrido a las elecciones y lo estuvo imputado un tiempo y era tan descarado como que había votos falsificados en beneficio de Florentino. Los votos donde le favorecían, él decía que eran de los contrarios, una cosa muy interesante,
estranya,
¿no?
Sí. Ara bé, l'excomissari no només ha carregat contra el Madrid, sinó també contra el Barça. Diu que el club blaugrana va arribar a investigar partits polítics.
En algunos casos se investigaban hasta partidos políticos.
Desde el Barça.
O sea, del Barça, que en realidad era para los intereses de CIU. Eso es lo que le vendían. Eso es lo que le dije al
señor. ¿Qué partido se investigó desde parte del Barça?
Pues creo recordar uno que estaba vinculado a Rosé. No sé si quiso montar un partido o quiso... No recuerdo. La verdad es que me falla el nombre...
Sobre l'acusació que va fer el món a RAC1 quan va dir que l'entorn de Joan Laporta li va donar informació per enfangar penalment Sandro Rosell, matisa que aquella no va ser la informació que el va acabar portant a la presó.
¿Quién me da a mí la información señalándome a lo de... El entorno de Laporta.
Tal cual.
Claro.
Si el entorno dicho, de Joan Laporta, claro, de la info de, comprometida claro, sobre Rosell.
De la info de que era independentista, no la razón que luego... digamos, han tergiversado adecuadamente diciendo que yo digo que Laporta me dio datos para meterlo en la cárcel. No, jamás.
Villarejo també assegura que actualment continua tenint contactes als principals cossos de seguretat de l'Estat que li passen informació.
Lo que sí es cierto, y además lo he demostrado en los juicios, es que hay gente dentro del CNI, dentro de la policía y algunos dentro de la Guardia Civil que no han entendido la injusticia para ellos de mi caso y me han dado información de los archivos que tienen ingresado y se enfadan los fiscales cuando dicen ¿este correo cómo lo ha conseguido usted? Ustedes me lo han dado.
También ha dicho alguna de grossa grossa. d'aquelles que costen molt de creure, però que criden molt l'atenció, també. Segons l'excomissari, l'atemptat de l'11M del 2004 a Madrid no va ser obra d'Al-Qaeda, sinó que el va planejar França i el Marroc, i que l'objectiu era aturar la supremacia d'Espanya al Mediterrani.
El 11M, bueno, també lo monta los servicios de inteligencia franceses y marroquíes, y nosotros ponemos los explosivos.
¿Cuál era el objetivo entonces del 11M?
El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados.
Sobre aquesta entrevista, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món, RAC1, Pere Cullell.
Cada vegada que parla Villarejo puja el pa. En les seves intervencions es detallen operacions polítiques, econòmiques i judicials tan escandaloses, tan exagerades, que un no sap si pensar que té una informació privilegiada o una imaginació desbordant. No oblidem que una de les seves especialitats era redactar informacions falses que alguns mitjans difonien fil per randa. Si Espanya fos un país com cal, totes i cadascuna de les denúncies que explica l'excomissari hauria de ser investigada fins a les darreres conseqüències, de manera que o bé es desarticulava aquest presumpte entramat de corrupció generalitzada i sistèmica, o bé ell quedava definitivament com un fabulador. Però no passa res, no passa mai res. Tant se val que es parli dels interessos de la intel·ligència francesa en Beta o de la seva implicació en l'11M, que es parli del rei, dels Pujols, de Botín. És igual que expliqui com Florentino Pérez fa servir jutges amics per defensar els seus interessos particulars. No passa res. És tan immensa la muntanya de porqueria que descriu que ja tothom ho dona per assumir i se li fa un cas relatiu, perquè al capdavall el propi Villarejo és un actor més de l'Espanya que explica.
8 i 20, atenció als que des d'avui i fins dilluns hagueu d'agafar algun avió. A aquesta hora ja hi ha en marxa la vaga dels treballadors de terra d'Ibèria, que ha d'afectar molts vols de l'aeroport del Prat fins al 8 de gener. Com us hem anat explicant aquesta setmana, els qui s'aturen són els empleats del servei de handling, que, per exemple, s'ocupa de la facturació de l'equipatge o de gestionar el servei de rampes dels avions. Per tant, molta paciència i sigueu precavuts. Aneu a l'aeroport amb més marge, amb una mica més de temps del que és habitual, perquè totes aquestes operacions es poden endarrerir molt. I no només els qui voleu a Ibèria, perquè els treballadors de terra de la companyia també donen servei a una norantena d'aerolínies de tot l'estat. A Catalunya, per exemple, els avions de Vueling també funcionen amb el personal d'Ibèria, de manera que els vols d'aquesta companyia també estaran afectats per la vaga. Ara bé, sobre el paper, els passatgers haurien de notar poc les conseqüències de l'aturada. Els serveis mínims previstos per tota la vaga són del 86%. Recordem que la protesta ha obligat Ibèria a suspendre més de 400 vols i a oferir una alternativa a més de 45.000 viatgers. Sapiguem a aquesta hora quina és la situació de l'aeroport del Prat. Allà hi tenim el Josep Ferrer. Bon dia, Josep.
Bon dia, doncs a aquesta hora torna a haver-hi força moviment en els taulells de facturació de Vueling. Res, però, de normal, perquè el personal que factura és pràcticament el mateix que un dia sense vaga. Sí que hi ha més cua del que és habitual en els taulells d'Ibèria. La majoria són viatgers que han d'anar a Madrid per enllaçar amb vols intercontinentals. Dels 874 vols programats per avui entre sortides i arribades, ja s'han cancel·lat 51 de sortida i 42 d'arribada. 14 d'aquests, 7 de sortida i 7 d'arribada, són d'Ibèria de la ruta Barcelona-Madrid. La resta de vols cancel·lats, la majoria són de Vueling, la companyia més afectada a Barcelona per la vaga. Tant Vueling com Ibèria han pogut col·locar en altres vols o bé retornar els diners al 90% dels viatgers afectats per les cancel·lacions. En qual cosa, a l'aeroport no hi ha massa gent afectada per la vaga.
Gràcies, Josep. Sobre aquests serveis mínims del 86%, els treballadors troben que és una xifra directament abusiva. Des del sindicat USO, un dels convocants de l'aturada, han fet una crida als treballadors que no formen part d'aquests serveis mínims a sumar-se a les protestes, tot plegat després d'una última reunió ahir entre els sindicats i la direcció d'Ibèria per intentar desencallar la situació. La trobada es va allargar 4 hores i no va servir per arribar a un acord. El Departament de Salut fa una crida a ampliar els nivells de vacunació de grip per ajudar a descongestionar els centres mèdics del país. Això davant el creixement continuat de contagis i els problemes que cada cop més es troben caps i hospitals per assumir tots els pacients. La previsió, a més, és que els casos encara continuïn pujant almenys en les properes 2 setmanes. Salut recorda que a hores d'ara només s'han vacunat el 46% dels majors de 60 anys i la cobertura entre els menors de 60 encara és molt menor, només arriba al 18%. Tot i així, Salut nega que els metges estiguin col·lapsats. Des del departament remarquen que les xifres sobre assistència sanitària en aquesta època de virus es mouen dins del marge que estava previst. Això contrasta amb el que asseguren alguns sanitaris avui a La Vanguardia. Diversos professionals, entre ells el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, expliquen que la situació és molt greu i critiquen que les autoritats no assumeixin el problema. Tot i el que diu Salut, el cert és que cada cop són més els metges que aposten, per exemple, per recuperar la mascareta i d'altres mesures de la pandèmia. Fins i tot s'hi ha sumat la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària. En té més detalls l'Eudal Martínez.
Sí, els metges de família fins i tot aposten per tornar a fer que la mascareta sigui obligatòria als centres mèdics, però fins i tot van més enllà i creuen que seria útil recuperar altres mesures, com ara la distància de seguretat entre pacients, els dispensadors de gel hidroalcohòlic o els sistemes de ventilació. Qui també demana mesures és la Societat Catalana de Medicina Familiar. El seu vocal, Jordi Mestres, creu que el Departament de Salut ha de moure fitxa davant la tornada a la feina i les escoles la setmana que ve, ho deia a l'ACN.
A partir del 8 de gener comença doncs, la tornada de la realitat i hem de veure una miqueta perquè vindran les pitjors setmanes, vull dir, la segona, tercera de gener, probablement serà el màxim. Sí que és veritat que les plantilles tornaran i doncs ho viurem diferent i ens haurem de reorganitzar cada centre doncs, per poder atendre aquest increment de demanda.
L'entitat també creu que el departament hauria de reformular els períodes de vacances del personal sanitari perquè no coincideixin amb els pics de més activitat.
Clar, recordar això, aquest és un missatge important sobre recuperant la vacunació de la grip. Ja s'ha acabat de vacunar els col·lectius essencials, els col·lectius de risc, i per tant, qualsevol persona, de qualsevol edat, es pot vacunar de la grip. Només recordar que la setmana passada, quan vam entrevistar aquí al Món RQ el doctor Robert Guerri, precisament el doctor va fer una crida a que tots ens vacunem de la grip. No només els més grans o no només aquells que tinguem alguna malaltia i rebem un SMS del Departament de Salut, sinó tots, de qualsevol edat, de 20, de 30, de 40, de 50 anys. Tots ens podem anar a vacunar de la grip i prevenir que la malaltia doncs, es desenvolupi de manera més forta i, per tant, podem ajudar una miqueta al sistema a estar una mica menys col·lapsat. Davant aquesta situació, que ara explicava l'Eudal, el sindicat de Comissions Obreres també demana al Departament de Salut que reforci les plantilles a hospitals i centres d'atenció primària i reclamen que s'habilitin àrees específiques que diferenciïn els pacients amb virus respiratoris de la resta d'urgències per evitar més contagis, precisament. Per parlar de tot plegat, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest proper dilluns una reunió amb les comunitats autònomes per decidir quines mesures s'han d'adoptar per minimitzar la incidència de la grip. I encara en l'àmbit de la salut, el personal d'infermeria manté la vaga indefinida. Ahir el sindicat convocant Infermeres de Catalunya es va reunir amb el conseller Manel Balcells per primer cop des que van començar l'aturada, el 12 de desembre. Però encara no s'ha desencallat res. La reunió va servir per acostar posicions i totes dues parts han acordat continuar trobant-se les properes setmanes. Per cert, parlant encara de vacunació, han citat a declarar Risto Mejide i Miguel Lago, un antic col·laborador del seu programa Todo es Mentira de 4, per un presumpte delicte d'odi. Tots dos van criticar les persones contràries a vacunar-se del Covid al novembre del 2021. Va ser durant una emissió en què estaven parlant de les mesures que els països europeus aplicaven en funció de si s'estava immunitzat o no. I Mejide va dir que eren mesures que pràcticament convertien els no vacunats en pàries i que això a ell li semblava d'allò més bé. A més, afegia que tothom és respectable, però que no totes les idees ho són ni mereixen ser-ho, deia literalment. Tant ell com Lago també havien fet declaracions com aquestes.
A estos 4,5 millones mientras duermen, como hacían con MA en el equipo A,
por ejemplo. Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. ¡Dos hostias!
Igual, si empezamos a poner una pegatina a los que tal y lo veamos por la calle, ¿tú qué te pasa?
Suena un poco...
¿Perdona?
Abandonar a un antivacunas en el monte.
Doncs bé, ara un jutge ha decidit reobrir una causa que ja s'havia tancat perquè considera que Mejide i Lago van mantenir una conducta greu de manera reiterada que va poder provocar sentiments d'odi de forma directa o indirecta contra els no vacunats. La denúncia la va presentar l'associació Libertum, que és contrària a les vacunes, que també ha demandat portals com Neutral o Maldita pel vulnerar suposadament el dret a la informació sobre les vacunes contra el coronavirus o l'Agència Espanyola del Medicament per suposadament ocultar els efectes nocius de la vacunació. I parlant d'associacions que es dediquen bàsicament a posar denúncies a tort i a dret. Abogados Cristianos ha presentat ara una querella contra els impulsors de la T-Drogues per un delicte contra la salut pública. Recordem que es tracta de la polèmica campanya que explica als joves com es nifar cocaïna de manera segura. En vam parlar bastament la setmana passada aquí al Món RQ. Doncs bé, l'organització assegura que no es pot permetre la promoció del consum d'aquestes substàncies i per això l'ha portat als tribunals. També ha demanat retirar el lot que reparteix l'entitat com a mesura cautelar que, a banda de la targeta, inclou rulos i sèrums per desinfectar-los. La Federació de Casals de Joves de Catalunya defensa que la campanya ja fa anys que està activa i que busca reduir els riscos per les persones que ja consumeixen. No oblidem, a vegades Cristianos té un llarg historial de causes que no han tingut cap mena de recorregut judicial, com ara la denúncia contra el programa Està Passant, per aquell gag sobre la Verge del Rocío, la querella contra Dolors Miquel i Ada Colau per una lectura d'una versió sexual del Pare Nostre, o la denúncia contra una drag queen per utilitzar símbols religiosos durant la gala Queen de les Palmes de Gran Canària el 2017. Pràcticament 8:45 del matí. Atenció a aquest cas, perquè és dels grossos de les últimes hores. La Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves per haver difós imatges i dades de la presumpta víctima de la violació del futbolista. Com apunten diversos mitjans, la justícia medita emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets, perquè el jutjat d'instrucció del cas havia prohibit expressament revelar la identitat de la víctima. Tot plegat ho expliquen fonts del Ministeri Públic després que la mare del brasiler en fes publicar la identitat i ho acompanyés de comentaris reclamant la innocència d'Alves. Les imatges també les van difondre diversos mitjans de comunicació del Brasil. En espera de nous moviments de la Fiscalia, la víctima ha denunciat la mare del jugador per escampar aquest vídeo. I la cosa no s'acaba aquí. Avui, el diari Ara avança que també ha denunciat el diari La Razón, que en una notícia adjuntava fotografies on es veia la noia. Després, les van acabar esborrant. Tot plegat a només un mes que comenci el judici a Dani Alves per agressió sexual, que arrencarà el 5 de febrer. La Fiscalia demana 9 anys de presó i la víctima 12. Esclar, aquesta notícia obre un debat interessant. Que no s'han de publicar de cap manera les imatges i les dades de la presumpta víctima queda fora de qualsevol discussió. Però alhora hi ha el risc que només de donar la informació, encara que sigui posant el pes en la denúncia del comportament de la mare de Dani Alves, els mitjans provoquem un efecte crida i que la gent vagi a buscar un contingut que potser no sabia que existia i que contribueix, doncs, també a desprotegir la noia. Al contrari, implicaria no donar la notícia i això també seria del tot antiperiodístic. Per això, al Món RAC1 hem decidit explicar-vos la notícia, perquè al capdavall la responsabilitat de no contribuir a la difusió de la identitat de la presumpta víctima i de respectar la seva privacitat és de tots. Tant de vosaltres com a audiència adulta, com nosaltres, com a programa que us vol informar amb rigor. Sobre aquest tema, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Laura Rossell.
Ja hi hem passat per aquí. La víctima de la manada de Pamplona va ser pionera també, i tristament també, en aquest sentit, perquè aleshores un error judicial de la pròpia justícia, més val que mossegui la llengua, és el que va fer que les dades personals d'aquella noia quedessin al descobert. I allò es va convertir en una mena de pinso per als coloms, en el cas dels usuaris d'algunes pàgines web neonazis i fins i tot de forocotxes. Hi ha una mirada que vol víctimes pures, castes, deprimides. I davant d'aquesta mirada, el periodisme té una responsabilitat enorme. Amb dades, amb experts, amb testimonis, amb sentit comú, tenim recursos de sobres per rebatre aquesta mirada masclista, per evitar caure en el morbo i en el groguisme i, sobretot, per no contribuir a difondre la imatge d'aquesta noia, ni el nom, ni cap dels prejudicis amb què se la intenta desacreditar. A més, en aquest cas, recordem-ho, quan encara ni tan sols s'ha fet el judici. El pinso ni per als coloms.
Moltes gràcies, Laura Rossell. Parlarem d'aquest tema avui a la tertúlia, aquí al Món RAC1, avui amb l'Ernest Folch, la Cristina Puig, la Susana Cuadrado i la Mònica Hernández, que també trepitja l'ull de poll. El Barça, que pateix i fa patir, continua sense aixecar cap futbolísticament, però tanca la primera volta amb una victòria que realment és importantíssima al camp de les Palmes, 1-2, gràcies a un gol agònic d'Ilkay Gundogan de penal al minut 92. Els de Xavi Hernández van tornar a llançar la primera part directament a les escombraries, però van remuntar a la segona i ara són tercers a 7 punts del Real Madrid i del Girona, i amb 3 de marge sobre l'Atlètic de Bilbao, que ha avançat l'Atlètic de Madrid. El desenllaç de la jornada és la millor notícia de totes, perquè ahir el Barça va tornar a decebre contra un equip inferior, tal com va passar davant l'Almeria i en d'altres tants partits ja aquesta temporada. Els primers 45 minuts de l'equip van ser imperdonables. El Barça no va fer cap xut, va demostrar que pot ser absolutament inofensiu i que continua fent aigües en defensa, cosa que van aprofitar els exblaugranes Sandro i Munir per cuinar l'1-0 al minut 10. Ara bé, L'actitud i el joc del Barça va canviar com un mitjó a la represa. Els de Xavi es van instal·lar a l'àrea rival i Ferran Torres va empatar al minut 55 després d'una jugada afortunada. A partir d'aquí, tot va començar a fer baixada, però el gol de la victòria es va fer esperar moltíssim. Al temps afegit, a Gundogan li van fer un penal que ell mateix va aprofitar per remuntar i salvar els mobles. Per cert, tot això sense Lewandowski, a qui van canviar a 20 minuts pel final, i amb Vitor Roque, que va sortir al final i que va estar a punt d'estrenar-se com a golejador. Enviada especial de RAC1 a les Palmes de Gran Canària, Marta Ramon.
Com si fos el dia de la marmota, el Barça va tornar a actuar de manera insuficient a la primera part a les Palmes, com si no hagués après res de la lliçó contra l'Almeria, i va reaccionar a la segona part amb una remuntada in extremis marca de la casa, on no hi arriba el futbol, hi arriba l'orgull, i la celebració del 2-1 ho deia tot. Èxtasi a la gespa envoltant Gundogan i eufòria a la banqueta amb pinya dels suplents i els substituïts. Xavi demana respecte pel campió de Lliga i les seves possibilitats.
I tant que tenim arguments, tenim molts, començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà. Estem vius.
Ferran Torres, autor de l'1-1, va ser el millor del partit i el va substituir el debutant Vitor Roque. El brasiler va transmetre bones sensacions, però va fallar un gol cantat que hauria estat una carta de presentació somiada.
Gràcies, Marta. Tot i la victòria, hi va haver un moment a la roda de premsa que Xavi va tornar a recriminar als mitjans de comunicació que sempre vegin, segons ell, el got mig buit. Al tècnic li van preguntar si ensopegant a les Palmes s'haurien quedat fora de la lluita per la Lliga i ell no es va mossegar gens ni mica la llengua.
Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia. A otros entrenadores no se las hacéis. Si se ha ganado, entonces ¿para qué haces la suposición? Si no pasa, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. ¿Para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece?
João Cancelo va marxar lesionat a la primera meitat i és dubte molt seriós per la Supercopa d'Espanya de la setmana vinent. Ara bé, no sembla, almenys, que tingui res greu. Escoltem el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
Qui dia passa, any empeny. En aquesta filosofia s'ha instal·lat el Barcelona, que davant les Palmes va aconseguir de manera agònica una victòria obligatòria que va parir i molt després d'una primera part lamentable. Aquest cop, a diferència del que va passar l'últim partit de l'any contra l'Almeria, Xavi va ser comprensiu amb els seus jugadors. L'esperpent va ser igual, però el criteri de l'entrenador va ser aquesta vegada més suau. Fins i tot, en roda de premsa va respondre a Marta Ramon dient que si havia vist els partits d'ahir, on el Madrid va guanyar el 80 de córner al Mallorca i el Girona el 91 a l'Atlético. Xavi, suposo, volia dir que a tothom li costa guanyar, però el silogisme no es pot comprar. Qualsevol que hagués vist aquells dos partits veurà que res tenen a veure amb el que va passar a les Palmes. Altra cosa és que el resultat sigui igual d'ajustat. Però com diuen en castellà, parecido no es lo mismo.
Moltes gràcies, Santi. Ahir també es van jugar un Osasuna 1, Almeria 0 i un Sevilla 0, Atlético de Bilbao 2. Els andalusos continuen en caiguda lliure, només tenen un punt de marge sobre el descens. I ahir Sergio Ramos se les va tenir un aficionat que justament li recriminava els mals resultats de l'equip. Ramos estava fent una entrevista a peu de camp per DAZN, però va esclatar i el va enviar a Pastafang.
Ten un poco de respeto que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Recordeu que aquest cap de setmana no hi ha Lliga, però sí que hi ha Copa del Rei. Concretament, els setzens de final, que podreu seguir en directe a RAC1. Demà a les 5, l'Espanyol rep el Getafe a Cornellà al Prat, per Movistar Deportes 2. A les 6, el Girona juga al camp de l'Elx, per Movistar Deportes 3. I a 9:45 de la nit, el Real Madrid juga al camp de l'Arandina, en obert per la U de Televisió Espanyola. I diumenge, a les 9 del vespre, el Barça va al camp del Barbastre de Segona Federació, en directe a Movistar Plus. Recordeu tot això? Tots aquests partits de Copa els podreu seguir en directe a RAC1. I després d'això, atenció, perquè el Barça no torna a jugar un partit de Lliga, i és que això és increïble, fins d'aquí a 15 dies, fins al diumenge 21 de gener, al camp del Betis. Recordem que venim també de 15 dies sense futbol. La setmana que ve hi ha Supercopa d'Espanya, i per tant, els quatre equips que hi participen tindran un partit pendent. Són el Barça, el Madrid, l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. És a dir, que en un mes el Barça només haurà jugat un sol partit de Lliga. Per cert, demà, Dia de Reis, RAC1 estrena un reportatge que és, oi sí, tot un regal pels culers.
RAC1. 17 de febrer de 1974.
I quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil. 5.
5-0 a favor del Barcelona i una severa derrota.
Com un enterro de tercera, silenci, sepulcral, estaven creient els gols.
8 de gener de 1994.
Romario! Abans del partit, Romario em va dir, quan, tranquil, que tret 3 gols.
Barça del 0-5 al 5-0. Un reportatge de Damià López que commemora els 50 anys del 0-5 al Bernabéu del febrer del 74 i els 30 anys del 5-0 del Dream Team, que es compleixen dilluns que ve. Un repàs amb els principals protagonistes d'aquelles dues golejades que podreu escoltar demà de 12 a 2 del migdia a RAC1 i diumenge de 3 a 5 de la tarda i que podreu recuperar quan vulgueu, com sempre, a l'aplicació de RAC1. 21 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Més coses. Ahir us explicàvem un cas del contenidor del món a RAC1 sobre una nena ucraïnesa, la Diana, que viu amb una família d'acollida de Terrassa des de fa més d'un any. Ara, després d'haver-se adaptat a Catalunya, resulta que ha de tornar a Ucraïna perquè ho demanen els seus tutors legals del país d'origen. Doncs bé, l'ONG, que va ajudar a portar la Diana a Catalunya, lamenta que la Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, estigui absolutament lligada de mans i peus i que no hi haurà manera d'impedir que la Diana se'n torni al seu país, malgrat que encara hi ha una guerra activa. Ens ho explica el Martí Esteban.
La Yolanda, la mare d'acollida de la Diana, denunciava la falta d'informació per part de les institucions. Creu que la noia de 16 anys haurà de tornar a la població de Nicopol, en una zona molt castigada per les bombes. Però l'ONG que va col·laborar en l'acollida de la Diana i altres infants d'Ucraïna afirma que qui ho gestiona és la DGAIA i que no tenen cap manera d'evitar que retorni al seu país. Així ho afirma Fer Justo, presidenta de l'ONG TANU.
No tenim ninguna potestat legal. Diana i tots els menors del grup han venido, son tutelados por la DGAIA y son ciudadanos ucranianos y se rigen por las leyes ucranianas.
Malgrat això, l'ONG ha corregit la família catalana de la Diana i assegura que ella tornarà a la ciutat de Dnipro, que es troba en una zona més segura que Nicopol.
Moltes gràcies, Martí. Com sempre, fem seguiment de tots els casos del contenidor. Qualsevol novetat també que tinguem d'aquest cas de la Diana us l'anirem explicant. I, per cert, estigueu atents aquest matí perquè avui farem un altre cas del contenidor a la tertúlia. I en aquest cas és un d'aquells que et fan reflexionar sobre com de malament, com de fatal funcionen, malauradament, algunes coses. Atenció a això. Tenir carnet de cotxe ja no permetrà automàticament poder agafar una moto de 125 centímetres cúbics al cap de 3 anys. A partir d'ara, caldrà passar un curs per tenir uns coneixements mínims sobre com conduir la moto. Ara bé, això només afectarà les persones que es treguin el carnet quan entri en vigor aquesta mesura, que no té efectes retroactius, i per tant no s'aplica a tothom que ara ja tingui el carnet. És un dret adquirit que ningú li treuen. Aquesta és una de les novetats principals del paquet de mesures que ha anunciat el govern espanyol per reduir la sinistralitat dels motoristes. El Ministeri de l'Interior alerta que els motoristes morts en accidents de trànsit van créixer un 19% l'any passat arreu de l'Estat. És l'únic perfil de conductors on augmenten les víctimes i ja representen una de cada tres morts a les carreteres. És per això que a partir d'ara el Ministeri també els obligarà a portar casc integral i guants homologats quan circulin per carretera. A Barcelona, l'Ajuntament estén a 24 carrers de Ciutat Vella la nova senyalització que obliga els usuaris de patinets i bicicletes a baixar del vehicle. És el senyal que ja va estrenar el novembre en una prova pilot a 7 punts de la ciutat per reduir l'accidentalitat en trams on aquest tipus de vehicles han de compartir espai amb els vianants. El senyal és de color blau i s'hi veuen dues icones. A la primera hi ha un ninot que va a peu i porta una bicicleta amb la mà i a sota surt el mateix ninot però amb un patinet. Això indica que en aquell tram només s'hi pot passar a peu. 2 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. El Vaticà fa marxa enrere i matisa les seves paraules sobre les parelles homosexuals de fa només un mes, quan el papa va dir en una carta que autoritzava que es poguessin beneir les parelles del mateix sexe. La Santa Seu va dir que no es podia equiparar una parella d'homes o de dones a un matrimoni convencional, però va beneir les parelles homosexuals. Doncs bé, ahir l'Església va especificar que el papa Francesc en cap cas va donar el seu vistiplau ni va justificar les parelles homosexuals. El Vaticà subratlla que per ells continua sent moralment inacceptable. A banda dels homosexuals, també inclouen els divorciats que s'han tornat a casar i les parelles que conviuen sense haver passat per l'altar. De fet, la Santa Seu va una mica més enllà. Recomana als homosexuals i als divorciats que, si es casen, la cerimònia duri només 10 o 15 segons. i que no es faci cap mena de ritual ni de celebració. No fos cas, 10 o 15 segons, ràpid, casats, vinga, va, fora. Precisament sobre aquest tema, un capellà de Cadis està recollint firmes en contra d'aquesta benedicció de les parelles homosexuals que va proclamar el papa fa un mes. Concretament, el religiós diu que aquest tipus de relacions contradiu el pla de Déu i demana, pel bé de l'Església, anul·lar la declaració directament del pontífex. L'autor de l'himne del Partit Popular denuncia que no ha rebut ni un sol euro per l'ús que s'ha fet de la seva cançó durant els últims 30 anys. El compositor i productor Manuel Pacho porta més de 5 anys de guerra amb la Societat General d'Autors i Editors després que l'SGAE es negués a pagar-li. Això, malgrat que la seva cançó s'hagi fet servir en els mítings del Partit Popular dels últims 34 anys. Pacho va crear la cançó l'any 1989 i en una entrevista al Mundo assegura que mai ha tingut problemes amb el PP, que diu que sempre li ha pagat per les feines que li encarregava. El problema el té amb l'SGAE. Explica que la societat s'excusa de no pagar-li dient que els seus sondejos no han captat els milers de mítics polítics on s'ha fet servir la cançó durant tots aquests anys. El compositor assegura que li van oferir 4.000 euros fa 5 anys com a compensació, però que s'hi va negar rotundament. Considera que és una quantitat ridícula, irrisòria, i que com a mínim li deuen, atenció, 1 milió d'euros. Organitzadors animalistes i representants de la societat civil han registrat una iniciativa legislativa popular al Congrés per derogar la Llei de Patrimoni Cultural de la Tauromàquia. És una normativa que es va aprovar durant el govern del PP de Mariano Rajoy per blindar les celebracions taurines. Els promotors de la iniciativa denuncien que aquesta llei estatal impedeix que ajuntaments i governs autonòmics regulin la tauromàquia. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
I recorden que les coses han canviat força en els últims 10 anys. A diferència de quan el govern de Mariano Rajoy va protegir la tauromàquia el 2013, diuen que l'interès de la ciutadania pels toros no ha parat de caure en picat. I les dades ho avalen. Segons el Ministeri de Cultura, les celebracions taurines a les places s'han reduït a la meitat en els últims 10 anys. 2.600 el 2009 i 1.400 el 2019. Els impulsors de la iniciativa no volen perdre el temps, aspiren a que aquesta proposta es voti durant aquesta legislatura.
Nuestra estrategia ha sido presentarla en este momento y al inicio de la legislatura, dado que somos optimistas con este gobierno, que es un gobierno progresista y de diversidad cultural.
La portaveu d'aquesta iniciativa, Cristina Ibáñez, diu que quan la mesa del Congrés admeti a tràmit la iniciativa legislativa popular, tindran 9 mesos de temps per recollir el 500.000 de firmes necessàries perquè finalment es pugui debatre al ple del Congrés.
Jordi Turull i Santos Cerdán van reunir-se ahir a Barcelona per acostar posicions. Ho explica avui La Vanguardia, que assegura que tots dos intentaven arribar a un acord perquè Junts avali els 3 decrets reials que es votaran al Congrés la setmana vinent. Són els decrets òmnibus, un altre del Ministeri de Treball, i les mesures anticrisi. Ara per ara, la formació de Turull votarà que no. No saben quantes reunions caldran per arribar a un pacte, però fons dels postconvergents avisen que s'haurien de presentar rectificats per poder-los aprovar. Els problemes tenen a veure amb un punt que pot afectar l'aplicació de la llei d'amnistia i també la invasió de competències en algunes matèries. De la seva banda, Esquerra Republicana vol aprovar els pressupostos de la Generalitat a canvi dels pressupostos generals de l'Estat. És el que assegura la portaveu del Republicà, Raquel Sans, que ha posat damunt la taula per primera vegada aquest intercanvi de cromos. N'ha parlat a l'agència EFE.
Creiem que hem d'apel·lar a la responsabilitat de les altres formacions i, evidentment, entenem que la negociació de pressupostos a l'Estat i la negociació de pressupostos a Catalunya són dues qüestions que han d'anar en paral·lel, no? I creiem que aquí tots hem de ser responsables.
Ara bé, Salvador Illa ja ha tancat la porta. El líder del PSC diu que són carpetes diferents i que no tenen res a veure.
Sense barrejar llibretes, nosaltres no juguem al canvi de cromos. Els pressupostos, si els negociem, si es compleix el 23, els negociarem pensant en Catalunya i sense barrejar llibretes, i això sí, amb tanta generositat i bona voluntat, com hem demostrat, crec que puc dir-ho així, com hem demostrat els darrers anys.
Segons Europa Press, el govern preveu reunir-se amb el PSC durant la setmana vinent per abordar els pressupostos. Gairebé la meitat de ciutadans espanyols creuen que a Espanya hi ha massa immigrants. Gairebé la meitat. Segons una enquesta encarregada pel diari El Mundo, ho pensa el 48% dels preguntats, una xifra que és 7 punts superior a la suma de les altres dues respostes que es plantejaven, que la xifra d'immigrants és adequada o que en calen més. Que a Espanya hi ha massa immigrants ho creuen més les dones, un 51%, que els homes ho pensen gairebé el 44%. I per afinitat política ho creuen sobretot 8 de cada 10 votants de Vox i 6 de cada 10 votants del PP. Per contra, 7 de cada 10 votants de Sumar creu que la xifra d'immigrants és l'adequada o que en calen més. La mateixa enquesta revela que la immigració llatinoamericana és la que desperta més simpatia. Gairebé a la meitat d'enquestats els agraden els immigrants llatinoamericans, mentre que la simpatia per la immigració magrebina és pràcticament inexistent. Només n'hi té el 3% d'enquestats. 11 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Com sempre, encara ens queden algunes coses per explicar-vos, aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Fem una pausa molt, molt breu, de menys de 2 minuts, i tornem a ser aquí.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A CEPSA, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a CEPSA Go o Esterressa a CEPSA i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a CEPSA i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a CEPSA.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
9 i les 9, continuem aquí al Món RAC1, aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Vodafone i Movistar apugen les seves tarifes entre 1 i 4 euros al mes. Són les dues úniques grans empreses de telecomunicacions que augmenten preus coincidint amb l'inici d'any. De fet, Vodafone ja ha començat a cobrar les factures més cares i ja han avisat els clients, i pel que fa a Movistar, l'augment de les tarifes arribarà a partir del 15 d'aquest mes. La mitjana, com diem, és d'entre 1 i 4 euros cada mes. En canvi, companyies com Orange, MassMobil, Yoigo, Digi o Jazztel han optat per mantenir els preus congelats al 2024. I a banda dels regals i les cavalcades, l'altre element característic del Dia de Reis són els tortells. Entre avui i demà, milers de persones n'aniran a comprar i, per sort, ho podran fer el mateix preu que fa un any. No hauran de gratar-se més la butxaca. Com que la inflació s'ha moderat, els pastissers han decidit que, amb la pujada forçosa de l'any passat per culpa de l'augment de costos de les matèries primeres, aquest any ja n'hi ha prou. Així, comprar un tortell de Reis, per exemple, per entre 4 i 6 persones, costarà al voltant d'uns 25 i 30 euros. Corea del Sud ha ordenat l'evacuació de la població de dues illes a la frontera amb Corea del Nord després que l'exèrcit de Kim Jong-un hagi llançat uns 200 obusos d'artilleria davant la seva costa oest. El foc des de Corea del Nord no ha causat danys civils o militars al sud, però Seul ho considera una provocació que agreuja les tensions i amenaça la pau a la península de Corea. De fet, el govern sud-coreà ha avançat que pensa respondre militarment a aquesta provocació. Mentrestant, Estat Islàmic s'ha adjudicat l'auditoria dels atemptats d'abans d'ahir al sud de l'Iran, que van deixar gairebé, recordem, un centenar de morts i prop de 200 ferits. Les dues explosions van ser a la ciutat de Kerman, mentre s'estava commemorant el quart aniversari de l'assassinat del general Soleimani per part dels Estats Units. Per cert, si teniu Windows al vostre ordinador, heu de saber que Microsoft afegirà una nova funció al seu teclat. Serà una tecla d'intel·ligència artificial que us permetrà fer servir eines d'aquesta tecnologia, com per exemple el ChatGPT. Així, amb aquesta nova funció, que es dirà Copilot, podrem accedir a continguts de text, imatge, so o codis informàtics amb una simple petició. S'estrenarà amb els nous models d'ordinador amb Windows 11 i sembla que estaran disponibles a finals de febrer. Aquest és el canvi més significatiu als teclats de Microsoft des de la introducció l'any 1994, ara farà 30 anys, de la tecla del menú amb el logotip de Windows. En cinema, l'Institut Britànic de Cinema ha advertit que les pel·lícules de James Bond, atenció, dels anys 60 i 70, són ofensives. Ho ha fet en un homenatge al compositor britànic John Barry, autor de les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules de l'agent 007. En concret, segons The Guardian, alerta que les pel·lícules projectades contenen llenguatge, imatges o altres continguts que reflecteixen les opinions d'una època, però que avui en dia resultarien tan ofensives com ja ho van ser en aquell moment. Sense anar més lluny, l'entitat considera que pel·lícules com Només es viu dues vegades o Goldfinger contenen clixés racistes o masclistes obsolets. Recordem que l'any passat l'empresa que té els drets de les novel·les Ian Fleming ja va anunciar que hi afegiria advertències semblants a les noves edicions dels llibres. I Netflix ha llançat un videojoc basat en La Casa de Papel que proposa un atracament inèdit a Barcelona.
Todo gran atraco comienza con un plan.
La trama de l'adaptació té lloc abans dels esdeveniments de la primera temporada de la sèrie a un museu fictici de la capital catalana. A més, les decisions del jugador determinaran si el pla del professor té èxit o si és un fracàs. S'anomena La Casa de Papel, la opció, i s'hi pot accedir des de l'aplicació amb qualsevol dispositiu. Anem a posar una mica de música. Liam Gallagher arrenca any estrenant cançó. Just Another Rainbow és la primera cançó del disc que l'ex cantant d'Oasis ha fet amb el guitarrista dels Stone Roses, John Squire, una altra banda històrica del so Manchester. El disc encara no té data de sortida, però es publicarà aquest 2024. També té nova cançó, La Dida Russa. El duet de Montcada i Reixac aprofita la vigília de la Diada de Reis per posar a lloc tots els que s'han portat malament amb aquesta cançó titulada Madre Mía, qué asco me das. Més novetats, perquè aquest mes de gener tindrem nou àlbum de La Muixca.
Yo soy lo que le gusta.
Irma Farelo, La Muixca, ha anunciat que publicarà el seu nou disc el dijous 18 de gener a les 10 de la nit. Es dirà Sexy Sensible, un títol que, segons l'artista, fa referència a les seves dues cares. Precisament, aquest 2023, la música en català ha dominat les ràdios, segons un estudi d'Associació de Productors i Editors Fonogràfics. Les cançons que més han sonat han sigut... Cap sorpresa, la primera, Coti per Coti dels Tiets.
No ho puc evitar... Ja no sé com fer-ho, m'arribat a les mans. Un cot i ben salser el camut.
Seguida de Mossego, dels Figaflaues.
Em provocava amb la mirada. Quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura...
I en tercera posició hi ha Olivia, també dels Tiets.
I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
Completen el rànquing Jo Mai Mai de Joan Dausà i La Platja, la unió de forces entre Stay Homes i de nou els Tiets. Encara parlant de música, recordeu que fa uns dies explicàvem que des d'aquest gener queda lliure de drets d'autor la primera versió de Mickey Mouse? Doncs bé, això també passa amb cançons que després de superar els 85 anys d'antiguitat ja es poden fer servir o versionar sense haver de pagar drets als creadors o hereus. D'entre les cançons que es troben en aquesta situació hi ha un gran clàssic que a tots us sonarà molt.
Monster Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht.
És la balada de Mackie, el Navalla, la cançó composta per Kurt Weill amb lletra de Bertolt Brecht. molt recordada per les versions de Rubén Blades o de l'Orquestra Plateria. A partir d'ara, una cançó lliure de drets, com també aquesta altra que ha sonat a desenes i a desenes de pel·lícules. És una composició que el pianista James P. Johnson va compondre fa 100 anys per acompanyar el ball del Charleston. De fet, la peça es titulava així. I va servir per representar tota una època, sens dubte, al cinema. Pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, quan queda un minut per arribar a les 9 en punt del matí, la Marató de València és la primera organització que parteix peres amb l'Agència Espanyola Antidopatge després de les investigacions sobre presumptes encobriments de positius. La prova atlètica, una de les més importants de l'estat espanyol, ha decidit que no tornarà a comprar testos antidopatge a la Comissió Estatal fins que la justícia no aclareixi si ha comès o no irregularitats. En paral·lel, la Fiscalia continua investigant si és veritat que l'Agència Espanyola va amagar casos de dopatge, mentre el Consell Superior d'Esports estudia el futur del president de la comissió, José Luis Terreros. Més enllà d'això, el nom propi de les últimes hores en el món de l'esport és el de Ricky Rubio. El base del Masnou ha rescindit el contracte que tenia amb els Cleveland Cavaliers i ha deixat l'NBA definitivament després de 12 temporades. En un comunicat, el català explica que continua treballant en la seva salut mental, però que el passat 30 de juliol va tocar fons. És aleshores quan va decidir parar de jugar temporalment. A l'NBA ha jugat els Minnesota Timberwolves, els Utah Jazz, els Phoenix Suns i, per últim, els Cleveland Cavaliers. I ara no és